a canvi, això sí, de comptar amb 3 representants a la mesa. Tot això passa l'endemà que Carles Puigdemont, com sabeu, hagi pres possessió com a nou president de la Generalitat de Catalunya. Va ser una cerimònia solemne i al vespre, una presa de possessió que vam seguir en directe des d'aquest programa i en què les bones formes institucionals no van amagar algunes tensions visibles en els rostres, per exemple, del ministre Jorge Fernández Díaz, representant del govern espanyol, de la delegada a Catalunya María de los Llanos de Luna i dels representants d'alguns grups parlamentaris del Parlament català, sobretot Enric Millo del PP i Carlos Carrizosa de Ciutadans. Puigdemont, en qualsevol cas, va prometre el càrrec limitant-se a la fidelitat al poble de Catalunya i a la seva representació parlamentària, sense cap referència al rei i a la Constitució espanyola, a diferència del que s'havia fet institucionalment fins ara. Mariano Rajoy ja ha dit avui que l'executiu espanyol estudiarà aquesta fórmula utilitzada per valorar si considera que pot impugnar-la. Més enllà dels detalls, formes i discrepàncies polítiques, el que ja és segur és que l'executiu català començarà a funcionar demà, amb la presa de possessió dels consellers i amb Oriol Junqueras, Neus Munté i Raül Romeva com a homes forts. Ara viurem uns dies, unes setmanes, com a mínim, en què els ritmes polítics no seran tan frenètics, almenys a Catalunya. En l'àmbit espanyol, en canvi, la Constitució de les cambres legislatives s'ha produït avui sense que s'entrevegi cap possible pacte estable, ja que el PSOE, decisiu, tot i haver obtingut el pitjor resultat en l'actual democràcia, 90 escons, continua decidit a no moure's del seu no anunciat a Rajoy en la investidura. El president espanyol en funcions, per la seva banda, insisteix en el seu intent de fer un tripartit que serà difícil amb el PSOE i Ciutadans, però que, amb habilitat i amb visió imaginativa de tots, podria ser més viable els propers dies després del desenllaç, per sorpresa i en l'últim minut, com sabeu, de la governabilitat a Catalunya. Es necessitarà molta proximitat des de les diferències, tant entre el govern català independentista i l'àmbit polític de la resta d'Espanya, com entre els partits que poden acordar l'inici d'una legislatura espanyola amb certa estabilitat. El diàleg sobre Catalunya i sobre els problemes dels ciutadans és, i no ens cansarem de dir-ho també avui, més necessari que mai. Ens acompanyen avui en el Mirador de l'Actualitat Pere Pardo, que és el director executiu en funcions, no?, de l'organisme d'ajuda a les beques universitàries, oi? No sé per les sigles, no me'n recordo mai, senyor Pere Pardo.
L'AGAUR.
L'AGAUR.
L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris a la Recerca.
Bé, en funcions no, perquè els alts càrrecs no tenen en funcions, són els consellers només, però vaja, a l'espera dels propers moviments, no?
Exacte.
Bona tarda i benvingut, senyor
Gràcies,
Pere Pardo. Tot bé?
Molt bé.
Doncs també saludem Ignasi Arbussà, metge i consultor sanitari. Més fàcil de presentar en aquest
sense,
cas.
Sense sigles, no sé, sense sigles.
Bona tarda i benvingut, com estem?
Molt bona tarda.
I bon any, que és la primera vegada que ens trobem.
I bon any.
I completem les presentacions també desitjant bon any i saludant Arcadi Oliveres, professor d'Economia a la Universitat Autònoma i expresident de Justícia i Pau a Barcelona, un dels fundadors també de Procés Constituent. Senyor Arcadi Oliveres, bona tarda.
Hola, bona tarda i bon any també.
I bon any, com està?
Bé, tranquil·let.
Tranquil·let. El procés constituent les coses estan més tranquil·les, un
sí.
Cop s'han apartat... Vostès sí que van fer un pas al costat, no?, diguéssim, en els processos electorals.
Sí, de fet ja el van fer més a juliol.
El juliol.
Tranquil·litat absoluta.
Ara Artur Mas els ha seguit d'una manera diferent al camí.
Sí.
Bé, tenim la sensació que no sabem per on començar a valorar una mica el moment que vivim, però si els sembla, comencem per la Constitució de les Corts Espanyoles avui, al Congrés i al Senat, amb una notícia important, i és el fet que Patxi López presideix el Congrés, i això és un gest que, més o menys acceptat activament o no tan activament per tots els partits, pot aplanar una mica el camí a un possible intent de pacte. No sé si estan d'acord amb això, tot i que el PSOE segueix dient no a qualsevol facilitat a Mariano Rajoy.
Jo crec que és un pas que dona el PP per intentar posar-se bé, diguéssim, perquè després puguin arribar-se a altres pactes, no? I és un pas...
De fet, el pas ha estat... El més important és no haver presentat un candidat alternatiu i, per tant, haver acceptat amb el vot en blanc aquesta elecció.
Probablement és un pas gratuït, diguéssim. O sigui, sense...
Sense garanties, que el PSOE compensi.
Sense cap altra garantia, però d'entrada, com aquell que diu, un acte de bona fe, de dir, bueno, escolta, doncs deixem que la presidència del Congrés doncs estigui liderat per un socialista. Podria ser una cara nova i resulta que no ho és una cara ja coneguda, no? Potser també estaria bé renovar també una miqueta les persones que estan al davant de les institucions, però probablement és això, és un acte de bona fe del PP per posar-s'hi bé a una trentesa.
Què en pensa, sí, senyor Pardo?
El que més m'ha cridat l'atenció, i llegia amb sorpresa, és que en cap cas, en la negociació, s'han reunit PSOE i PP. És a dir, Ciutadans ha fet de mitjancer entre les dues forces. I, home, sí que d'alguna manera intueixes que després de la investidura i de tot el pacte que s'ha arribat aquí a Catalunya, sembla que aquest famós pacte PP-PSOE i Ciutadans cada vegada va agafant més força. Tinc la sensació que va cap aquí i anem cap aquí directament.
Per tant, potser el paper de Ciutadans amb els seus 40 diputats al Congrés pot ser molt important de cara a una possible, no diem entesa estable, però sí un, no sé si dir pas al costat, una abstenció del PSOE en segona votació.
Pot ser clau.
Senyor Arcadi Oliveres.
Bé, una cosa, aquest senyor és basc. No sé si
Patxi López, sí senyor.
Sí. No, ho afirmo.
Ja l'hem entès, ja.
I que aleshores té alguna significació, això, o no? Perquè catalans i bascos en els càrrecs del govern no se solen trobar massa, els càrrecs de l'Estat.
Acostuma a haver-hi un, almenys, un basc i un català, no?, en els governs espanyols.
Sí,
i en els alts càrrecs.
També, ministre sempre, però hi ha els càrrecs, presidents de govern, presidents de Parlament, sí, pel seu una mica més.
A més, el Congrés ens han deixat de banda totalment, per això.
Sí. No n'hi ha cap de català. Oi?
Ni català ni basc, excepte el president del Congrés.
Tot i que els bascos actualment no estan en una lluna de mel bastant tranquil·lets. Els que estem moguts són nosaltres.
Sí, i això que al País Basc hi ha un govern nacionalista, una altra vegada, després que durant 3 anys va ser una coalició de socialistes i PP.
Aquella època famosa de l'Ibarretxe i el seu pla.
Sí, el pla Ibarretxe, tot això ja s'ha passat. De moment s'ha passat, s'ha apaivagat, sí.
Jo crec que estan a la guaita, a l'espera de què és el que passarà aquí a Catalunya, perquè si aquí a Catalunya anem per un determinat camí, ben segur que després trauran la corrinya darrere la pedra, sortiran dient, jo també... Jo no estic convençut d'això. El que passa és que si de moment hi ha un altre que rep les bufetades, doncs tant de bo.
L'endecari va posar el mateix dia que hi havia el pacte, l'endemà tenia una entrevista al diari Basc, com sembla que era, que parlava que, molt respectuós, però posava en dubte el pacte que s'havia arribat aquí. És a dir, estan en un moment...
Amb molt de bona distància.
D'aquí a distància, molt bona relació. Hi ha molta bona, sempre molt bona sintonia, però tenen molt bona relació amb els qui estan governant ara el país, estan governant Espanya.
Ells tenen la seva línia vermella, que és que el pacte fiscal no es toqui.
El seu concert econòmic.
Mentre no es toqui això, tot l'altre podrà passar per allà on vulguis.
Bé, senyors, per tancar el tema de la Constitució del Congrés i el Senat, la figura de Patxi López, ha comentat el senyor Arbussà que no és una persona nova, no és una cara nova, però sí que és un home amb experiència i amb capacitat de diàleg, l'ex-lendecari, un home que pot tenir un paper de conciliador. De fet, el president del Congrés té la missió d'obrir una ronda de converses els propers dies per presentar un candidat i que el rei presenti un candidat. És així el funcionament institucional. I això és un paper difícil, perquè hi ha dos líders, Rajoy i Pedro Sánchez, que volen fer els seus propis moviments de pacte de govern.
Sí, el que passa és que hi ha un líder que mana més, que es diu l'Ibex 35, que han dit que aquests dos senyors han d'anar junts. Per tant, doncs, tinc l'impressió que per aquí la cosa es pot acabar fent quallà, sigui l'Ibex, sigui Berlín, sigui Brussel·les, sigui qui sigui.
Bé, fem un breu incís perquè ara que entrarem ja a parlar de la situació política a Catalunya i l'endemà, tot just 24 hores després de la presa de possessió de Carles Puigdemont, volem parlar uns moments amb el dirigent de Convergència, Josep Rull, que previsiblement serà un dels consellers, amic i home proper a aquesta casa. Senyor Josep Rull, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com està? Bon any, eh?
Molt bon any. Bé. Ara bé.
Ara bé perquè s'ha desencallat...
Perquè els últims 3 mesos no hem estat massa bé, diguem-ne, però ara bé, ara molt content.
Vostè ho ha passat malament? Vostè, l'entorn polític que representa Junts pel Sí, ho han passat molt malament aquests 3 mesos?
Home, jo crec que n'hem donat una bona imatge a nivell de país, tal com anaven les coses. Aquí nosaltres sempre hem dit que hi ha responsabilitats diferents, de diversa intensitat, però el mandat democràtic del dia 27 de setembre no podia quedar amb no res, no podia quedar amb unes eleccions anticipades. I finalment ens n'hem sortit, i per tant ara És aquella sensació que encara que sigui a l'últim moment, a l'últim instant, no sé si ja tindrem massa temps més per fer, diguem-ne, aquesta mena de muntanya russa, de decidir a l'últim moment, però finalment ens n'hem sortit i ara sí, és el que diu vostè, estem més tranquils i amb capacitat per poder fer coses per la gent.
El que és l'aposta del nou president de la Generalitat, ja des de la investidura i també en aquests últims dies, incloent-hi ahir en la presa de possessió, l'aposta és clara de seguir amb el procés cap a la independència, un projecte que topa amb moltes sensibilitats i que no serà un camí segurament fàcil des de l'òptica independentista. Vostè com valora el que és l'inici del nou govern en aquest camp, concretament?
Gens fàcil serà. Nosaltres, com a govern, tindrem dues prioritats. La primera és servir la gent en el dia a dia, que vol dir fer front a la crisi econòmica, que vol dir ajudar a crear llocs de treball, que vol dir lluitar contra la pobresa, que vol dir estar al costat de les entitats i les empreses, vol dir això. Per tant, aquest és un primer element. I el segon, desplegar el full de ruta. Ahir el president Puigdemont ho explicava molt bé. No ho farem de qualsevol manera. Aquest govern no deixarà fer-ho de qualsevol manera, sinó que serem, diguem-ne, ho farem amb molta, si em permet l'expressió, molta intel·ligència jurídica i política. Perquè això ho hem de fer molt bé perquè sigui viable. I ho hem de fer molt bé protegint la gent d'aquest país, protegint els treballadors públics i garantint la cohesió social. I, per tant, aquesta serà la manera com gestionarem aquest mandat democràtic. El que tenim és molt complicat de fer, és molt sensible i tenim l'obligació de fer-ho molt bé.
Senyor Rull, com valora tot el que ha passat aquests últims 4-5 dies, sobretot el que és la sorpresa final del pas al costat anunciat pel president Artur Mas i la proposta de Carles Puigdemont? Vostè intuïa un moviment així, vostè personalment, i tot el que és l'entorn de Junts pel Sí i de Convergència?
No, a mi em va tocar personalment participar de les negociacions i això es va produir... el moment que vam tancar l'acord va ser el dissabte al dematí i vam començar a esbossar-lo el divendres a la nit. I, per tant, aquí el que reflecteix és la grandesa del president Mas, que entenc que valia la pena fer un pas al costat, no perquè li hagin exigit, sinó que ha sigut una decisió seva, personalíssima, a canvi d'un tema molt important, que era garantir l'estabilitat parlamentària. Teníem un problema que els 72 diputats hi eren, però no eren operatius, perquè no eren capaços de ni aprovar pressupostos ni tirar endavant iniciatives que són absolutament fonamentals per aquest procés. I en el moment que això es garanteix, es pot desbloquejar.
I això ho va garantir la CUP? Ho va garantir la CUP
sí,
totalment?
Sí, és el pacte, l'acord que tenim, que és aquest acord que la CUP incorpora dos diputats a la dinàmica de Junts pel Sí, amb la qual cosa operativament serem 64 diputats i els altres 8 diputats doncs, no votaran mai en el mateix sentit que d'altres formacions contràries al procés quan hi hagi risc de perdre votacions. És a dir, jo m'imagino una legislatura en què s'aprovaran moltíssimes coses per consens, com sempre s'ha fet. Algú intentava suggerir que això seria un corró parlamentari, no funcionarà com un corró parlamentari, entre altres coses, perquè Junts pel Sí és molt plural. Per tant, haurem d'arremangar-nos molt, buscar consensos i, sobretot, teixir complicitats, però havent garantit l'estabilitat parlamentària, que aquesta era la prioritat. Si fa un mes m'arriben a dir que això s'acabaria d'aquesta manera, no ho hagués...
No
m'ho hagués imaginat pas, no? Però això ha anat bé. El president Mas ha sortit, ha fet aquest pas al costat i s'ha reforçat com a líder moral en aquest país, i el president Puigdemont doncs, s'expressa en uns termes amb molta capacitat de buscar consensos. Per nosaltres això serà molt, molt prioritari, a dins del sobiranisme i més enllà del sobiranisme.
Avui parlem, quan d'aquí a 6 minuts seran 7:45, amb Josep Rull, coordinador general de Convergència, i no sé si el podem felicitar avançadament, perquè demà es convertirà previsiblement en nou conseller de Territori. Ja sé que aquestes coses no es poden dir fins que no són oficials.
Fins l'últim moment, sí, amb això, però en principi la proposta que demà posarà el president Puigdemont sobre la taula és aquesta, que jo pugui ser conseller de Territori i Sostenibilitat.
És el seu àmbit. Vostè va representar el Parlament des de fa uns quants anys, quan Convergència estava a l'oposició, en l'etapa del president Montilla i en altres, aquesta comissió, no?, presidia aquesta comissió de Territori.
Exacte,
o d'obres públiques, vaja.
Sí. Em va tocar barallar-me en el millor sentit del terme en Quim Nadal, que paradoxalment va acabar sent el meu mestre, no?
Sí.
Això són aquelles diguem-ne, aparents contradiccions, però que és una etapa que l'enyoro i que la valoro molt, perquè va ser un gran mestratge, de portar l'àmbit de territori, de política territorial, des de l'oposició, i tenint, diguem-ne, com a contradictor una persona de l'envergadura política que té Joaquim Nadal.
No podem acabar aquesta breu conversa amb Josep Rull, a qui agraïm molt la seva presència en el Mirador de l'Actualitat de Ràdio Estel, sense comentar la notícia més recent, que és l'anunci que Artur Mas renuncia a l'acte de diputat. Com la valora, aquesta notícia?
Doncs és absolutament coherent amb el seu plantejament. El president fa un pas al costat i no m'imaginava, ningú no es podia imaginar, el president Artur Mas assegut en el Parlament en cap altre lloc que no fos el de la presidència del govern, el de la presidència de la Generalitat. I, per tant, això acaba de reforçar la coherència dels seus actes i acaba, diguem-ne, enfortint aquest intangible que en diem la dignitat. La dignitat d'una persona que ha representat la màxima institució en aquest país i, per tant, ell ho va dir molt clar. Jo puc ser dues coses, el president o expresident. I ha actuat en conseqüència. Això vol dir que s'allunya del procés, no, perquè tindrà un paper molt important a dins el partit, a dins Convergència Democràtica, i tindrà un paper molt, molt rellevant el que li demani el president Puigdemont.
I ara sí, una última pregunta molt breu, senyor Rull. En la refundació de Convergència, una missió a la qual es dedicarà més ara Artur Mas, però suposo que vostè també com a coordinador del partit hi serà present. Ens pot avançar alguna cosa? Hi haurà canvi de nom? Es pot dir alguna cosa?
Això, la refundació, sobretot, passa perquè qui decideixin les coses siguin els militants i els simpatitzants. I, per tant, avançar-nos al que puguin decidir seria anar en contra del sentit de la refundació.
I una visió, encara que sigui breu, en forma telegràfica sobre la figura del nou president Carles Puigdemont. Com el veu vostè? Segur que el coneixia personalment i l'ha tractat.
Sí. És una persona, diguem-ne, d'una coherència granítica, un nivell cultural altíssim, i sobretot entén com és aquest país i entén els matisos d'aquest país. I això és molt important.
Li agraïm molt, senyor Josep Rull, de tot cor, que ens hagi acompanyat uns minuts. Esperem, ens agradaria que algun dia pogués tornar aquí. Sabem que no és fàcil amb la regularitat amb què ho feia abans, en altres èpoques, però
sí.
Molt content
però
de tenir-ho.
Ja saben que Ràdio Estel, diguem-ne, ho porto molt, molt dins del cor.
Gràcies. Des que era vostè regidor a Terrassa ja havia vingut aquí, oi?
Exacte. Vinga.
Una abraçada i molta sort, molta sort a vostè i a tots els membres del govern català a partir de demà. Adéu-siau.
Molt bon vespre. Vinga, adéu-siau.
2:30 i seran 8:15. Ens acompanyen també l'economista Arcadi Oliveres, el consultor sanitari i metge Ignasi Arbussà i també el director executiu de la GAUR, l'organisme d'ajudes universitàries, de beques universitàries de la Generalitat, Pere Pardo. Senyors, no hem pogut establir un diàleg directe per no allargar-nos més amb Josep Rull, però què pensen del que ha dit? Amb això hem entrat per la porta gran en la política catalana avui.
Jo d'entrada, si encara està sentint Ràdio Estel, que probablement sí.
Segur, esperem que sí.
Perquè sé que és fidel a aquesta emissora. I jo desitjar-li tot l'èxit en la seva nova responsabilitat i és una tasca difícil la que té per davant. És un home molt capaç, molt competent. Hem pogut disfrutar aquí, gaudir aquí de tertúlies molt, molt entretingudes, i vehements també en algun moment, la veritat sigui dita, però li desitjo el millor, sí.
Molt bé, senyor Arcadi Oliveres.
Sí, és una cosa, també, no hem pogut parlar amb ell, havíem compartit aquesta taula en moltes ocasions, i de vegades amb alguna picabrall.
Però... Sempre cíviques i pacífiques.
De totes maneres, el vull felicitar, si és que encara em sent, i li vull dir una cosa que no té res a veure amb el que hem parlat, però que no estaria tranquil si no la digués. Ara he arribat, fa poca estona, de Terrassa, de l'enterrament d'una terrassenca important, que segur que en Josep Rull coneix, i que és una persona memorable. Es diu Teresa Reich. I ell, quan ha dit que la prioritat del govern era les persones que estan pitjor de tot, els ajuts socials, etc., aquesta senyora, que, repeteixo, avui s'ha fet el seu funeral amb 87 anys, s'ha dedicat tota la vida, i ell la coneix, perquè sé que la coneix, a assistir, atenció, no als presoners, en els presoners malalts de sida que estan en fase terminal. I feia 20 anys que aquesta senyora dos, tres cops per setmana, els anava a veure i els ajudava. Són persones memorables, d'aquelles que han fet molt de bé, i com que ella és de Terrassa i ara ha sortit de casa, volia tenir aquest petit recordatori per ella, perquè, ja dic, acabo de venir del seu funeral.
Doncs li agraïm que hagi recordat aquesta persona, que potser alguns oients la coneixen o saben qui és, i des d'aquí, evidentment, doncs, ens unim al dol de la família i de les persones properes. Pot repetir el nom?
Teresa Raic.
Teresa Raic.
R-A-I-C-H.
Compromesa amb els malalts de sida.
Membre de Justícia i Pau, si és que m'has comprat cap a casa.
Home, i tant. També és casa nostra, Justícia i Pau. Gràcies, senyor Pere Pardo, sobre el que ha comentat ara Josep Rull, una mica el que és l'inici d'aquest nou govern català.
Primer de tot, felicitar-lo, com tots han fet. És una persona molt capaç, amb molta força, molta empenta. Té una conselleria que dificileta, no és fàcil. A més, com a usuari de Rodalies... potser algun Twitter rebrà meu, perquè sóc víctima de la manca d'inversions en aquest tema des de fa molts anys, i tenim un dèficit molt gran. I, home, és un grup, un govern jove, capaç, amb ganes, i jo penso que d'il·lusió no els hi faltarà. Els hi desitjo molta sort i sobretot que vagin... I en aquest aspecte penso que en coincidim tots. Encara hi ha molta gent que està patint en aquesta societat, i que vagin, sobretot, també, que es poden fer les coses en paral·lel. Pot haver un procés constituent, però també cal cuidar els més vulnerables socials, perquè ho vivim dia a dia.
Un procés constituent i un altre de reconstituent.
Reconstituent, exacte.
Exactament. A més, segur que no són qüestions incompatibles. El que passa és que ja saben vostès que en la vida política de vegades es contraposen les prioritats, i és lògic que molta gent, també legítimament, pensi que potser s'han donat importància a unes coses i no pas a unes altres. I aquí, senyors, els hi sonarà molt això, no? Encara que no sigui... incompatible, però sí que és veritat que el procés sobiranista potser ha fet que posem l'atenció en uns temes i no tant en uns altres.
El que sí és cert és que el procés ha ocupat moltes planes de diari, i probablement les altres accions, que jo estic convençut que el govern ha continuat fent, tant com ha pogut, crec jo, doncs realment també tenien la seva repercussió, encara que probablement és més fàcil atacar que no exposar tot allò que s'està fent.
Entre altres, les beques universitàries. Senyor Pardo, vostè és testimoni.
Jo soc testimoni. Jo hem parlat moltes vegades, doncs, que...
No n'hem deixat de donar,
No n'hem deixat de donar, i al revés, jo, als 5 anys, directament sota les instruccions del secretari d'Universitats, hem intentat donar més ajuts que mai. I els hem donat, i el pressupost mateix de la GAUR es veu la diferència de la gestió del 2011 ara, que ha augmentat en 60 milions en beques.
Heu generat pocs titulars, per això.
Sí, és la feina... Jo també penso com aquesta senyora que deia el senyor Arcadi, no? Hi ha gent que va fent la feina amb molt de silenci, sense fer molt soroll, però, per exemple, les beques del Ministeri, a dia d'avui mai havia passat, però ja estan resoltes. Ara només falta acabar d'enllestir-ho tot, el tema del traspàs, però estem treballant molt seriament com si no hagués passat res. Vull dir, hi ha molta gent a darrere que també ja estan fent molta feina, no només aquí, sinó no només a govern, sinó social, etc, que no ocupen planes. També, en aquest aspecte, ho trobo injust.
Aprofito per preguntar, ja que és aquí, perquè és ignorància meva, amb el nou govern, Universitats seguirà penjant d'Economia i Finances, o hem d'esperar...?
Penja d'Economia, però hi ha una conselleria nova que es diu Empresa i Coneixement. Que la porta el senyor Jordi Baget, em sembla que és.
Sí, fins ahir secretari de govern. De fet, estava a la taula presidencial en l'acte de presa de possessió, sí.
A partir d'aquí, doncs, estem com tots una mica, com deia el senyor Miranda, una mica amb capella, aviam què passa i com diran les coses.
Bé, ja...
Però en temes de beques, per exemple, estan funcionant. Avui hi havia el vicerrector parlant del tema de beca, i funcionem i estem usant en marxa com si no hagués passat res.
De fet, el govern català ja es dona gairebé per segur, amb tres grans homes forts: Oriol Junqueras, vicepresident i conseller d'Economia, Neus Munté, consellera de Presidència, i portaveu, i Raül Romeva, responsable d'Afers Exteriors i Relacions Institucionals, amb consellers com Josep Rull a Territori, Dolors Bassa a Treball i Afers Socials, Meritxell Serret a Agricultura, Jordi Baget a Empresa, Toni Comín a Salut, Meritxell Borràs a Governació, Meritxell Ruiz a Ensenyament, Santi Vila a Cultura, canvi aquí de Territori a Cultura, Carles Mundó a Justícia i Jordi Gené a Interior. Hem repassat tots els noms perquè potser vostès volen comentar alguna cosa.
Perdoni per la broma, però sembla més un govern d'Andorrà que català, però hi ha tres Meritxells.
Ah, sí? Està bé. És veritat, és veritat. Bona observació.
Falla la broma.
Sí, per la patrona d'Andorra. Però vaja, és un nom molt present a Catalunya, també. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, no, està bé, la broma anecdòtica. Sobre algun dels noms, algun el coneixen personalment?
Sí, ja molt temps vas coneixent la gent.
Sí.
Però el que em pregunto és... Sempre hi ha hagut dificultat amb les competències d'afers estrangers, que mai han volgut ser reconegudes per allò de que no sigui un estat independent. En Rol Romeva, que és una persona absolutament competent, podrà exercir de debò una feina d'afers estrangers o li serà dificultós? Perquè...
Entre altres coses, perquè no serà reconegut per alguns sectors a Catalunya i pel govern espanyol.
Això és el que em pregunto.
Sí. Bé, en tot cas, fins hi havia hagut, ho va crear ja en els temps de Jordi Pujol, un comissionat d'afers exteriors, però era una figura que no era
un...
I s'ha anat potenciant aquesta projecció exterior de Catalunya. Però bé, el procés està en marxa. Certament hi ha una majoria al Parlament, però no és una majoria social àmplia, no és una majoria qualificada, i aquí ve una mica el gran punt d'interrogant que tots els catalans poden tenir. Els que estan a favor de la independència, que sabem que són molts, i els que estan en contra, que també són molts. Hi ha una... més enllà de les discussions sobre majories o no. Què pensen que pot passar, sobretot, a l'espera d'una resolució en la governabilitat a Espanya i el necessari diàleg que hi haurà d'haver? Com pot anar, això? És difícil aquesta pregunta que els faig, senyors.
Jo crec que seria molt important que a la Moncloa canviessin les cares, tinguéssim unes altres cares, ni que siguin del mateix partit, si és que ha de ser, però, en tot cas, cares noves...
Soraya Sánchez Santa María, de presidenta, per exemple.
Bueno.
Noves.
Jo vaig directe,
no sé si seria nou, no sé jo.
Com a mínim no seria Rajoy.
Però en tot cas hauria de donar peu a que realment es recuperessin alguns ponts, com a mínim, per poder-ne parlar. Avui el sentíem pels mitjans, també, de que el senyor Rajoy havia dit de que amb el senyor...
Puigdemont.
El nostre president no tenia res a parlar. Doncs no és veritat. En té moltes de coses que parlar.
Ja, ha dit que no tenia previst reunir-s'hi, en tot cas...
Bé, en tot
és una negativa, d'entrada.
En tot cas,
sí.
Sembla ser que no té un temari sobre el qual poder-ne parlar. Jo crec que això és un error estratègic importantíssim i que realment tots els ponts que es puguin mantenir de diàleg han d'estar oberts, encara que les posicions siguin posicions trobades. És molt lògic.
Però, senyors, no ens enganyem, parlaran, encara que siguem privat i quan no ens n'assabentem.
Sí, però...
Hauran de parlar.
Suposo, no sé, però... Jo també hi ha un detall que no comentàvem, però que jo l'he trobat molt significatiu, que el rei no rebés la presidenta del Parlament català.
Ho vam comentar ahir, és veritat, sí.
És
sí,
d'aquells temes que a mi potser no té... Jo li dono molta transcendència, potser diràs, ets una mica comediant, no? Però aquesta sensació de fer-se l'enfadat...
És una formalitat,
és una rebequeria,
però...
És allò d'aquelles rebequeries que l'àvia em deia que si aquestes rebequeries perds la raó amb aquestes rebequeries, no? I clar, i dius, bé, però d'alguna manera demostra que hi ha alguna cosa. Jo penso que han de parlar, però em sembla que tenen més pressa ells que nosaltres, eh? Perquè hi ha la sensació aquí, la gent realment desconnectat, eh? Però desconnectat d'una manera impressionant. I, a més,
però hi havia
a la plaça Sant Jaume, hi havia un home amb una bandera espanyola.
Sí.
I ningú es va ficar amb ell.
No, és cert.
Aquí està bé que hi hagi respecte,
sí,
no?
Respecte,
sempre.
Sí, però és a dir, la gent ja va, és allò, pilota endavant, ajuda i tira endavant, aviam què passa. Vull dir, penso que també ens ha de venir buscant-nos.
No. Sí, no, però,
senyor Cadi Oliveres.
Completament d'acord, diguem-ho clarament. Un senyor que es diu Felip de Borbó, el que no ha votat ningú, no té dret a vetar a ningú. I això s'ha de dir i s'ha de demandar. Això és una purla de la democràcia. I diguem-ho tantes vegades com calgui. Aquest senyor és un impresentable.
De tota manera...
Així, clarament.
Té tot el dret a criticar-lo. Però, més enllà d'això, senyors, clar, no és, pel que sembla, obligatori la recepció física de la presidenta del Parlament, però, en tot cas... Era una ocasió per complir amb la formalitat.
És una estratègia. I és una estratègia que per mi radicalment equivocada. A veure, sembla que siguem els catalans que ens anem a desconnectar del resto d'Espanya i el que ens estan fent és cada vegada posar l'endoll més lluny. No? Ells mateixos s'estan posant l'endoll més lluny. No hi arribarem mai a ni establir un nexe positiu d'això. Per tant, jo crec que realment és un error greu. I és un error greu també que qualsevol moviment que es faci des d'aquí, interpretat de la manera més aviesa possible, porti a que realment doncs, es facin aquestes interpretacions, a dir, escolti, si no ha jurat o ha promès en segons quina fórmula, doncs això anirem al jutjat, perquè aquestes són situacions que cada vegada t'allunyen més i cada vegada fa més independentistes, per altra banda. Per tant, sí. jo no em dono per ofès per aquests gestos.
No. Però, en canvi, hi ha gent que no era independentista, que no és independentista i és molt monàrquic, que d'alguna manera, malgrat no li pugui agradar qui és la presidència, em deia, dic, home, Pere, dic, a mi m'ofèn. Perquè, en el fons, i a més, estratègicament, si posats a fer no ets monàrquic, però ets estratègicament, és no deixa de ser la presidenta del Parlament de Catalunya, que vol ser independent, que ve a demanar-me permís i m'ha d'informar. Posats a fer estratègicament, la meva vassalla em ve a veure.
Clar, els catalans, que volen que Catalunya continuï formant part d'Espanya i la resta dels espanyols haurien de desitjar, no?, que el rei rebés...
Exacte, clar, jo penso que no ho han estudiat gaire bé.
Però, bé, en tot cas, més enllà de tot això, que evidentment són fets, encara que siguin formalitats, de quina manera es pot recuperar la concòrdia en el diàleg? Ja no entrem ara, perquè no podem saber què passarà, a valorar el que succeirà, però sí si es pot dialogar d'alguna manera...
Cares noves, o sigui, el fonamental són cares noves. Jo per Catalunya ja hem fet el pas, ja tenim la cara nova.
Un president del govern?
Ja tenim un president diferent, amb un tarannà diferent, amb una capacitat de diàleg probablement diferent i amb una història per construir. El president Mas en tenia una altra. Aquest la té que construir encara. Jo crec que això és clau.
És una altra persona, però ja ha dit que el seu projecte és el mateix que Mas.
Està clar, però els estils poden ser diferents, les maneres i estratègies a seguir poden ser diferents, i el pas aquest donat de cara nova aquí a Catalunya ja la tenim.
Senyor jo Pardo, penso, senyor Oliveres.
Jo penso que han de buscar... No sé com, pregunta... Suposo que si jo sapigués el com ja no estaríem aquí, sinó suposo que estaria en un altre lloc assessorant. Però l'han de trobar, s'ha de trobar la manera, s'ha de buscar l'acostament, i jo penso que tenen un petit... Hi ha un petit problema i també és allò que també aprens, L'orgull no serveix per res, vull dir, potser acostuma a agafar... Que em truqui primer a mi, no, que em truqui jo. No, escolti'm, algú ha de ser més responsable, agafar el telèfon i trucar. Jo em sembla que fins ara el president de la Generalitat, i penso que el president nou també ho farà, de trucar sempre estaran disposats, el que passa és que a l'altra banda no hi ha ningú que agafi el telèfon. Però és que jo penso que ells mateixos... Aquesta manera és allò que deies, com més lluny van posar l'endoll, al final és que ja no hi serem a temps.
Però està clar que des
i sense conflictivitat, sense arribar a la sang. Vull dir, al final ja caurà com una poma madura, ja, al final. I sense més escarafalls que dir, bé, nois, ja està.
Però el que està clar és que des dels partits d'àmbit espanyol, fins i tot Podem, encara que Podem defensi un referèndum, i des de les forces polítiques no independentistes a Catalunya, hi ha una voluntat que Catalunya no s'independitzi, i això d'alguna manera s'haurà d'expressar, encara que sembli pel que vostès diuen que no és així.
No sé, jo sóc una nulitat estratègica i, per tant, no puc dir res ara de què és el que s'ha de fer. Però una idea que ja fa molts mesos que em ronda pel cap és que els catalans, a part de que hagin de parlar amb Madrid o el que sigui, ens hem d'anar a explicar per les Espanyes. Jo tinc l'impressió que si anem i ho expliquem bé a Canàries, ho expliquem bé a Andalusia, ho expliquem bé a Galícia, ho expliquem bé a Astúries, ho expliquem bé a enlloc, tindrem més gent convençuda del que tenim ara.
I vostè s'hi ha trobat, oi? Ens ho ha dit alguna vegada.
I quan parles amb calma, amb tranquil·litat davant de la gent i dius què és el que vol Catalunya, quins drets té, notes més recepció que aquesta barrera d'aquest endoll que ara deia en Pere que posem més lluny. I tinc l'impressió que hauria de fer la Generalitat, a mi que no em demani res perquè soc un estratega dolent, però hauria de fer una campanya per explicar-los, perquè la gent ens entengués.
Com a mínim que no hi hagi confrontació.
Ara que comencem una nova etapa, dius, escolta, anem-ho a explicar. Sé que el consideram, això no cal. Sí, jo diria que sí.
Bé, el que passa és que això potser des de la resta d'Espanya ho poden exigir a canvi d'afluixar en el tema de la independència. No sé si creuen vostès que acabarà passant això.
No, explicar llibertat, només faltaria. Llibertat, sí.
Oberts a les sensibilitats diferents. No?
Ja no parles d'independència, és que ni del concert econòmic en volen parlar.
Clar, que seria una via intermèdia.
És que no volen parlar de res. Clar, és que, clar, dius...
Els de dalt, però si els de baix pressionen, potser parlant de...
Sí, però clar, al final nosaltres som els que som i ells han de pressionar els seus, clar. Al final dius...
Sí, però jo ho dic, expliquem nosaltres perquè ells presionen els seus. Això és el que volia dir, potser m'he explicat malament.
Tranquil, no pateixi. Avui ens han acompanyat el director executiu de l'AGAUR, l'Organisme d'Ajudes Universitàries de Catalunya, Pere Pardo, també l'economista Arcadi Oliveres i el metge i consultor sanitari Ignasi Arbussà, que vam recordant que hi ha hagut en les últimes hores tristament atemptats terroristes. No ens oblidem del panorama internacional del terrorisme d'inspiració islamista a Turquia ahir i avui al Pakistan i l'Afganistan. Tindrem ocasió a partir de demà i en propers dies de comentar aquestes notícies que esperem que s'aturin, això sí, els atemptats terroristes. Gràcies, senyors Pere Pardo, Arcadi Oliveres i també Ignasi Arbussà. Fins la propera. Bona nit.
Molt bona nit.
Són les 8 del vespre. Fins aquí el Mirador de l'Actualitat.